No marxem del Penedès, precisament quan els comentàvem les efemèrides de tal dia com demà, doncs demà farà 71 anys del bombardeig de la fàbrica de Vallcarca, o menys així consta en el llibre de Roland Sierra, en el seu, bé, en aquest Sitges dia a dia, aquest recull d'efemèrides sitgetanes, i precisament a l'entorn del 70è aniversari dels bombardejos franquistes a la zona del Penedès hi ha una exposició oberta a l'edifici Miramar realitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs que es pot veure fins a aquest cap de setmana, fins al dia 30 de novembre. Demà dissabte, en el marc d'aquesta exposició, una conferència que de ben segur a molts de vostès els pot interessar i segurament els pot ajudar encara més a enfilar una història que segurament en molts casos també ha tingut molt de testimoni oral i no tant de testimoni escrit. Demà dissabte, dia 29, a les 7 de la tarda i a la sala d'actes de l'edifici Miramar, Ramon Arnabat i David Iñiguez faran una conferència sobre els bombardejos franquistes sobre Sitges i Vallcarca. Saludem el senyor Ramon Arnabat. Ramon Arnabat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Vallcarca era una posició estratègica?
Bé, Vallcarca reunia dos condicionants per ser objectiu de l'aviació franquista. Per una banda, la fàbrica de ciment, que era doncs, un element estratègic bàsic de la indústria de l'època, i per altra banda, el port. El port, cal tenir en compte que el port de Barcelona estava contínuament assetjat per l'aviació franquista i el port de Vallcarca va ser un dels ports alternatius utilitzats per tal que arribessin a Catalunya doncs, des de queviures a armament.
Per tant, evidentment, es tractava d'una posició estratègica. I Sitges ho era o no?
Bé, Sitges es va convertint en un objectiu militar a partir del moment en què es posa en marxa un centre d'instrucció de reclutament de soldats cap al front. I, per altra banda, perquè també hi havia un hospital militar que acollia doncs, a soldats i altres persones que estaven malaltes, perdó, ferides o que tenien alguna malaltia, i sobretot a partir de 1938 doncs, també es convertirà en un dels objectius d'una vila nova, que és l'altra vila del Garraf, també afectada directament pels bombardejos.
Feu referència en tot el que és el marc de l'exposició i en el fulletó que la presenta, a la importància que va tenir en un moment determinat, el punt d'inflexió que va significar la presència de material tant rus com alemany com italià, en el que és, diguem-ne, la guerra a l'aire, no?
Sí, és un aspecte poc estudiat de la Guerra Civil, però al nostre parer va ser un dels aspectes decisius i que va acabar decantant la balança. És cert que tant l'aviació republicana com l'aviació franquista van tenir ajuda exterior, però l'ajuda que va obtenir l'aviació franquista a través de la Legió Còndor i de l'aviació legionària italiana va ser molt superior a la que va obtenir la República. I aquest fet va decantar clarament, doncs, la guerra aèria del costat del bàndol franquista i, finalment, la guerra civil en conjunt.
Fou una qüestió de quantitat o fou una qüestió de capacitat tècnica?
Són els dos elements. De quantitat, perquè tant els alemanys com els italians van aportar un gran nombre d'avions, però sobretot perquè els italians en aquests moments havien desenvolupat una aviació de guerra més potent que cap altre país, fins i tot que els propis alemanys. Durant la Segona Guerra Mundial no serà així, però durant aquest període d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, els italians són els que disposen d'una aviació més potent de cara doncs, a atacar les posicions enemigues.
Comencem gairebé a partir d'una de les argumentacions que ens deixava fa un moment fent referència a aquesta qüestió de la guerra a l'aire, una qüestió poc estudiada. En general, aquesta història dels bombardejos franquistes al Penedès és una història explicada molt més des del punt de vista oral, de testimoni oral, que no pas des del punt de vista escrit?
Sí, perquè fins ara doncs, s'ha fet realment poca recerca documental sobre el tema. I la veritat és que quan nosaltres ens vam posar a fer la recerca sobre els bombardejos al Penedès ens vam endur moltes sorpreses. I la principal és que comptàvem que per la informació que teníem hi havia hagut uns 50 bombardejos, i després de la recerca que hem fet en documents en trobem 172.
Déu-n'hi-do. Durant tota la guerra, a partir del 37?
Durant tota la guerra, però sobretot és entre la tardor i hivern del 37, i al llarg del 38.
D'acord. Contemplant el Penedès com una totalitat, en algunes zones determinades van ser especialment sagnants aquests bombardejos?
Sí, els bombardejos van ser sobretot en tota la zona del litoral. Cal tenir en compte que l'aviació que venia a bombardejar el Penedès provenia de Mallorca, on estava la Legió Còndor i l'aviació legionària italiana, i tot el corredor de via ferroviària, de carretera, que anava doncs, al voltant de la costa, va ser un objectiu fonamental. Hi ha tres punts bàsics on es concentra la major part d'atacs, que són l'estació de Sant Vicenç de Calders, un punt estratègic, un nus ferroviari estratègic bàsic, Vilanova, pel tema de la indústria, i el conjunt de Sitges, Vallcarca, Garraf, que seria el tercer gran objectiu.
O sigui, tot el que és la línia de la costa i, per tant, la comunicació a través de la carretera de la costa, per dir-ho així?
Sí, però més que la carretera, el ferrocarril.
El ferrocarril.
Que és l'element bàsic en aquella època. No? L'estació de Sant Vicenç, que és la que comunica Barcelona cap a Tarragona i després també cap a Lleida, va patir 70 atacs. Vull dir que és una bestiesa.
No,
pràcticament cada dia hi havia un atac de l'aviació franquista per tal d'interrompre diguem el transport de material, etc., des de la rereguarda al front.
Es pot dir obertament que aquests atacs, com comentàveu, tenien, està clar, un objectiu estratègic, però tenien també una intenció de minar la moral de la població?
Sí, aviam, aquí hi ha dues estratègies que van paral·leles. Per una banda, és cert, hi ha uns objectius estratègics militars, podríem dir, però per altra banda hi ha l'objectiu de desmoralitzar la població. Per dues raons. Una, perquè la major part d'aquests atacs es produeixen de nit, la qual provoca una situació d'ansietat per part de la població que sent els avions no sap si bombardejaran o no bombardejaran, i una certa indefensió davant d'aquests atacs degut a la poca defensa activa que hi havia a l'època. I en segon lloc, perquè hi ha alguns atacs que són
predeterminats,
que busquen com a objectiu fonamental atacar la població civil per tal de desmoralitzar-la. Per exemple, hi ha un atac que es produeix sobre la fàbrica Pirelli de Vilanova, però que no es produeix sobre la fàbrica, sinó a l'hora de sortir dels treballadors. I l'objectiu, i no es bombardeja, sinó que es madralla. L'objectiu no és destruir la fàbrica, sinó aterroritzar els treballadors de l'empresa, no? O quan s'ataquen trens, alguns amb la Creu Roja a dalt, que són trens hospitals, és a dir, en aquests casos l'objectiu és aterroritzar, espantar, desmoralitzar la població.
D'acord. Voleu dir sense contemplacions, no?
Sí, sí, sense contemplacions.
Sense contemplacions.
Tot i que no tots els objectius són aquests, sinó que nosaltres el que ens, per la documentació que hem trobat, diguem que hi ha el doble objectiu, objectiu militar i objectiu civil.
Sitges i Vallcarca van ser atacades moltes vegades?
Sí, Sitges i Vallcarca van patir, que nosaltres tinguem comptabilitzats, entre totes dues, un total de 18 atacs. Alguns de més intensitat i uns altres de menys.
El dia que s'atacava Vallcarca s'atacava Sitges o no sempre?
No sempre, perquè el sistema d'atac era un sistema, bueno, que es feia amb unitats que sortien juntes des de Mallorca, però que un cop arribaven a la costa cada una tenia el seu objectiu. Per tant, podia ser que un dia es bombardeix Vallcarca i no es bombardeix Sitges, i en canvi, doncs, l'endemà o al cap de dos dies es bombardeix Sitges i no Vallcarca. Vull dir que això depenia una mica i, bueno, la conferència intentarem donar el detall de tots els atacs i com es van produir.
Hi ha un moment especialment intens, per dir-ho d'alguna forma, enmig de la guerra, en què els atacs se succeeixin d'una forma més o menys continuada?
Sí, bueno, hi ha un període que és la primavera de 1938, que és, bueno, hi ha bastants atacs, i després hi ha, a mesura que s'apropa al front, el gener del 39.
Moltes víctimes?
Bastantes víctimes, tot i que en el total de les tres comarques del Penedès, Baix Penedès i Garraf, nosaltres hem comptabilitzat 180 de víctimes mortals, i diguem, a la zona de Sitges i Vallcarca serien al voltant d'una vintena.
Com han reconstruït vostès la història, i si en aquest procés de reconstrucció han quedat, com acostuma a passar sempre, moltes coses en el tinter o algunes de fonamentals que no se n'ha pogut acabar de treure l'entrellat?
Bé, sempre queden coses per investigar i per trobar. De totes maneres, nosaltres el que hem fet ha sigut buscar en els arxius de l'aviació franquista i en l'aviació italiana els informes dels aviadors que bombardejaven, els informes de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, que eren els que rebien les bombes, i la documentació municipal. I a partir d'aquestes tres fonts ens sembla que hem pogut reconstruir bastant bé tot el tema. Sempre quedaran punts, sempre quedaran aspectes. Per exemple, un dels aspectes que cal investigar més són les defenses antiaèries que hi havia al Garraf, que tenim algunes pistes, algunes dades, però ens dona la impressió que ens falta alguna cosa.
D'acord. A partir del que vostès saben, aquestes defenses antiaèries podien qualificar-se de molt contundents davant aquests atacs, o veritablement poca cosa podien fer?
No, eren unes defenses. Hem de pensar que el front, el 38, està allà a l'Ebre, i per tant la major part dels aparells antiaèris potents estan al front o a la ciutat de Barcelona. Per tant, la defensa que hi ha aquí és una defensa amb uns canons i amb una artilleria una mica antiquada i que difícilment pot arribar a tocar, per exemple, el Savoia 79 o Savoia 81, que són els més moderns i que volen a molta alçada.
Hi ha una història social darrere això. Hem de suposar que en el decurs de la investigació també han tingut vostès la possibilitat de, bé, de parlar, qui més qui menys, amb algun ciutadà que hagués viscut aquest procés.
Sí, nosaltres hem pogut parlar amb gent i el que ens explica la gent fonamentalment és la situació d'inseguretat, d'anar a dormir i no saber si t'hauràs d'aixecar perquè sona la sirena o perquè es sent el soroll del motor, o que potser un dia al migdia de cop i volta se sent l'avió, perquè cal tenir en compte que no hi havia radars, no hi havia sistemes de captació i pràcticament fins que l'avió no estava molt a prop no se sabia, no? I sobretot quan venien des del mar. Per tant, sobretot el que t'explica la gent és aquesta inseguretat i aquest una mica, una certa sensació de, malgrat els esforços de l'Ajuntament i la Junta de Defensa Passiva, que cadascú s'espavilava una mica en trobar un lloc on amagar-se en cas de bombarder.
O sigui que veritablement aquesta sensació de por i de gana és la que s'escolta sempre, no?
Bé, la rereguarda va estar marcada per això i en el cas de Sitges, sobretot, també d'altres municipis, en el cas de Sitges ha agreujat per l'arribada d'un gran nombre de refugiats que fan que aquests recursos escassos encara s'hagin de distribuir entre més gent, no? Sitges, com que disposava de xalets, residències que normalment no s'ocupaven, va rebre un gran nombre de refugiats, sobretot del País Basc, i clar, això va fer augmentar la població de forma considerable i haver de repartir unes capacitats que eren ja reduïdes.
Qui vulgui més detalls els trobarà demà a la conferència del Miramar, però tenim un minut i us demanaríem, mal que fos, des d'aquest vessant d'historiador, alguna reflexió sobre la Llei de Memòria Històrica.
Bé, la Llei de la Memòria Històrica, des del projecte Tots els Noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'hem considerat que era un pas endavant, però que no era un pas definitiu perquè quedaven aspectes per solventar i per solucionar. Nosaltres el que pensem és que s'ha d'aprofitar l'avenç que significa, però que no ens hem de quedar aquí.
9:58, demà, com els dèiem, a l'edifici Miramar a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes, conferència a càrrec de Ramon Arnabat i David Íñiguez sobre els bombardejos franquistes sobre Sitges i Vallcarca en plena guerra civil, com acabàvem de comentar. Més detalls a l'entorn del que hem comentat en la conversa d'avui i en el marc d'aquesta exposició que es pot veure fins aquest cap de setmana, l'exposició Els bombardejos franquistes al Penedès. Ramon Arnabat, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies a vostè.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Arribem a les 10 i, com els dèiem, qui vulgui més detalls, demà la conferència Els bombardejos franquistes sobre Sitges i Vallcarca, a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar, en el marc d'aquesta exposició sobre els bombardejos franquistes al Penedès. En 5 minuts tornem aquí, al nostre habitual temps de família amb Roman Pérez, a la tercera hora de programa, el repàs als titulars del Diari de Vilanova i l'agenda d'aquest cap de setmana, i acabarem amb la tertúlia esportiva. Tornem de seguida.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.